De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa.
Va, pocs segons i ens plantarem a les 9 i 15, a les 4 i 15 a la reemissió. Volem parlar d'inversions a l'illa de Formentera, perquè el president del Consell, Llorenç Córdoba, i el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, s'han reunit aquesta setmana amb el vicepresident i conseller balear d'Economia, de fet, l'home fort del govern de Provenç, n'Antoni Costa, per abordar l'impuls de les diverses inversions previstes per l'executiu autonòmic aquí a Formentera. Per abordar aquest tema tenim amb nosaltres en José Manuel Alcaraz. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, hi ha diversos temes que vareu tractar en aquesta trobada amb Antoni Costa. No sé si ja heu tornat, diguem-ne, amb algun compromís sota el braç o són coses que s'han d'acabar de concretar els pròxims mesos.
Sí, com tu ho has dit, som a fort del govern balear, a més és a dir, Vicenç, que sí, que parlem el mateix idioma.
Sí.
Coneix perfectament les mancances de la illa de Formentera, la triple insularitat que vivim en molts del dia a dia que tenim aquí a Silla. I primer de tot va ser una posada en coneixement de les dues parts, de les principals qüestions que en els pressupostos de 2024 es porten per part del govern balear. I és el que mos va traslladar. Hem constatat que la primera visita del Consell d'Educació a una illa va ser aquí a Formentera. I en els pressupostos això s'ha constatat. Trobam les partides pels projectes de la reforma i unificació de l'escola de Sant Francesc. I trobam el projecte per cobrir la pista deportiva de Sant Ferran, de l'escola.
Espera, això... Pista esportiva de Sant Ferran, vol dir de l'escola, cobrir, o sigui, fer com quan a l'estiu que hi ha una mena com de toldo que tapa per impedir l'acció del sol?
Sí, exacte. Ens han demanat des de la comunitat educativa i així es farà. I també per reformar l'escola de la Mola, que en aquests moments compta amb una ala prefabricada, que com sabeu, en temps rècord hem convertit en menjador escolar per donar servei de menjador escolar a l'os que hi ha allà a la Mola. I vàrem fer la visita també amb el Consell d'Educació allà, i va veure in situ un subgerent d'IBISEC, i ja s'ha partit aquesta per fer el projecte. I després també ja, com tenim la inversió, tenim el projecte fet de l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer, doncs ja també hi ha 200.000 euros per aquesta ampliació, que és veritat que ja existia en els darrers anys, però no s'ha arribat a executar, i esperem que en aquest 2024 sí s'executi.
O sigui, estem parlant ja de 200.000 euros pensats per l'execució d'aquesta ampliació de l'IES Marc Ferrer, que si així és, des de fa, de fet, ja anys que s'està sol·licitant aquesta ampliació del centre. Escolti'm, sobre les altres intervencions del CEIP, o sigui, partida de reforma per unificació i actualització, diguem-ne, del centre del CEIP Sant Francesc, recorda la partida?
De lo que he dit, és el que primer que hem de fer, perquè no ens hem trobat absolutament res, és fer els projectes i llavors tirar-los endavant i licitar-los.
Sí, de moment estem parlant de partides per redactar el projecte, eh?
Els projectes, sí.
D'acord. I exacte. Pel que fa a recobrir la pista d'esportiva del CEIP Sant Ferran, és el mateix també, primer redactar el projecte, i pel que fa a la reforma de l'escola...
L'escola de la Mola també.
El mateix, sí. Molt bé.
Això, el projecte, els pressupostos, sí. I el compromís de que si es fa un projecte, després veurà la partida per si fes inversió.
Molt bé. D'acord, això pel que fa als centres educatius. No sé si hi ha altres assumptes també que hagin abordat amb el conseller Costa...
Sí, a nivell general el que sí que hem parlat és dels 2 milions d'euros que ha passat construcció de vivenda pública a Sant Ferran, de 17 habitatges, dels fons d'insularitat, dels fons de turisme sostenible que es contemplen en aquests pressupostos, i que la prioritat d'aquest govern i també d'aquest Consell és destinar-los a projectes de sostenibilitat, a projectes culturals, a projectes de cicle de l'aigua. I, per exemple, nosaltres aquí en Sucicle de Saigo tenim un contracte amb Aqualia que acaba el 2025, es va adjudicar l'any 2005, és de 20 anys, i Aqualia, l'anterior govern, li va plantejar ja l'augment de la tassa de saigo d'un 16%, que incluïa la reforma de totes les canalitzacions i dipòsits de xarxa en baixa que tenim aquí a Silla de Formentera, que són de titularitat municipal, però que la gestió l'ha portat a Qualia. I el que vam tractar amb el govern balear és que buscar finançament d'aquests 4 milions d'euros perquè no repercuteixi en la tassa que llavors pagarien els ciutadans en el seu rebut. L'anterior equip de govern ho va deixar allí damunt la taula, perquè, per suposat, a mans d'eleccions no anaven a anunciar aquesta pujada de la tassa de l'aigua, ni tampoc havien buscat finançament per aquests projectes, i el que nosaltres estem intentant també, a través d'aquests fons que he parlat abans, és aconseguir finançament per aquests projectes.
Es refereix també a través dels fons de turisme sostenible o dels d'insularitat?
De qualsevol dels dos. Qualsevol dels dos és perfectament permeable amb aquestes despeses o els de cicle de l'aigua, perquè al final són projectes d'aigua, són projectes mediambientals i són projectes afectats per la insularitat de la illa de Formentera.
Perquè, escolti'm, diu que la inversió prevista per reformar les canalitzacions en baixa...
Sí, a qual ja s'encarrega de la xarxa de baixa de la distribució de l'aigua en els nuclis urbans de la illa de Formentera.
Això suposaria 4 milions d'euros, aquesta inversió.
És que només el dipòsit d'Espujols, el dipòsit d'aigua d'Espujols, segons el projecte que va passar a qual ja s'anterior equip de govern, i en altres també són 2 milions d'euros d'inversió. Sí, ja parlam de la meitat de tot això d'aquí. A més, a qual ja no havia repercutit l'IPC cap any des de fa molts anys. I és una altra de les qüestions que també volien abordar. Després, altres inversions que van plantejar el govern balear i que també en devenien els fons aquests que parlava, són les dues plantes que el pla director sectorial de residus preveia a Escat de Barberia, a l'actual abocador. Ja heu vist que la gestió que es fa a Estara de residus a Escat, perquè cau allí i ningú ho veu, però la muntanya que s'està fent de residus a Lliscap ja pront arribarà en el punt més alt de la mola. El tractament que es fa de l'orgànica és manual i és una forma rudimentària absoluta. I no podem continuar així. Mm. I aquestes... I nosaltres, com hem arribat als governs, que no ens hem trobat res. I hem d'aconseguir finançament per a aquestes plantes, perquè entre una i l'altra s'aniran a mínim 12 milions d'euros. I si no aconseguim finançament, es repercuteix en la tassa. I per això hem d'aconseguir finançament. I és el que estem rascant de totes les bosses possibles, i Antoni Costa es va comprometre, que a més, com són dues plantes que també entren perfectament en sus projectes mediambientals i en sus fons de sostenibilitat mediambiental, doncs està clar que hem d'intentar. El que sí que és feina nostra, tirar endavant els projectes d'aquestes plantes, perquè és competència nostra i els projectes aquests sí que els han de fer altres.
O sigui, de moment no està redactat el projecte, eh?
No.
Cap dels dos. Recordem, es refereix al conseller Alcaraz a la planta d'elaboració de compost i a la planta de gestió de residus d'obra, que venen contemplades les dues plantes en el pla director de residus aprovat l'any 2019 i que de moment doncs, queden pendents. Com ens deia el conseller, no està ni tan sols redactat el projecte, és això, eh?
Sí, ara es fa una obra, un camió on s'emporta els restos de l'obra i els deixa allí, sense pagar cap tassa ni res, els deixa allí. Escat de Barberia, l'actual abocador.
Sí.
I una situació que estem incomplint totes les normatives mediambientals i que en qualsevol moment podem tenir un problema amb qualsevol que mos presenti una denúncia. Que és algo que jo no entenc com, de cap manera com s'ha deixat estar tot aquest tema durant tots aquests anys. Hi ha un altres projectes en els quals... I el que vol el govern balear són projectes, no idees, sinó projectes ja fets, és per la millora i rehabilitació d'alguns carrers. Vam parlar del carrer Punta Prima d'Espujols, que sí que ja tenim el projecte. Vam parlar dels carrers aquí de San Francisco, que estaven en els pressupostos del Consell de 2023, però que l'anterior govern va demanar malament el finançament europeu i al final es va denegar.
Santa Maria es refereix.
Sí. I una vegada consultat amb els veïns, nosaltres també hem de veure si feim el que molts de veïns ens van plantejar, que és durant 2024, té aquests carrers durant unes certes hores, veure com funciona aquest tancament dels carrers, i ja de cara a l'any següent fer la peatonalització, si funciona bé, o directament ja posar-nos els pressupostos i fer-ho 2024. Però molts de veïns, és cert que ens van demanar aquesta opció, que primer féssim una prova, tancàssim els carrers durant unes hores i que anar semblant a veure com funcionava durant l'estiu de l'any que ve.
Està parlant del carrer Santa Maria i de l'altre... O sigui, només del carrer Santa Maria o també d'aquell que tira cap a la dreta, diguem-ne, passant
sí,
per...
Sí, s'altra que hi ha la carnisseria, la floristeria...
Exacte.
I el Catxo Pepe, sí.
Els dos, d'acord.
Sí, encara no me'n recordo, però sí, aquell... I bé, i una sèrie d'inversions que nosaltres també hem de plantejar. Estem fent un estudi de sòl públic que té el Consell de Formentera en aquests moments, de totes les unitats d'actuacions que s'han desenvolupat, de totes les sessions que hi ha hagut durant tots aquests anys, i que està clar que el govern balear en aquests moments una de les seves prioritats, a part de sostenibilitat, de cicle d'aigua, és l'habitatge, l'accés a l'habitatge a un preu que una família de Formentera hi pugui accedir, que fins ara doncs, això no era possible, i per això s'ha fet aquest decret d'habitatge. I per això nosaltres la responsabilitat que tenim és cedir sol en el govern balear perquè, o les promotores privades perquè puguin donar habitatge en aquest preu, en el que una família de Formentera pugui accedir-hi, perquè ara és impossible. I en això també estem treballant i el compromís del govern és absolut amb això d'aquí. Una altra de les prioritats, com també us han dit, amb equipaments culturals.
Sí.
Qualsevol projecte que els hi presentem comptarà amb el finançament, ja sigui a través dels fons aquests que he dit, amb les línies de subvencions que n'hi ha traient el govern, ja siguin convenis directes govern-consell. I per això nosaltres les pròximes setmanes també tindrem, a part de les millores contemplades a Can Ramon, a la Sanieta, hem de tenir una reunió amb els vecins de Sant Ferran, us van comprometre ara a final d'estiu a fer-la, estan buscant una data per poder-la fer ja, i és un plantejament als veïns de Sant Ferran de què es vol fer o què volen fer a l'antiga escola de Sant Ferran, que en aquests moments s'utilitza per diverses dependències d'associacions, del conservatori, de la punta de lectura. Han instal·lat SOAC a Sant Ferran fa pocs mesos, com sabeu, i el nostre compromís també era veure què fèiem amb aquest terreny, que és un terreny molt gros, que té una estructura que molts de famílies de Sant Ferran us han dit que es mantingués, que és l'escola originària o la façana originària de l'escola de Sant Ferran, però nosaltres en volem plantejar una sèrie d'inversions en aquell espai, de millora, de dinamització del poble de Sant Ferran per donar-li un altre aire en aquest poble. I en aquest finançament pues, vendria també recollit amb el que us donaria el govern balear.
Clar, més o menys cap a on els agradaria orientar aquest espai de l'antiga escola de Sant Ferran?
Home, està clar que cada un de nosaltres tenim unes idees de del que hauria de ser allí. Està clar que hauria de tenir dependències per compte de jubilats, que ara mateix estan pagant un lloguer que prou important. Hauria de tenir la instal·lació de l'oficina d'atenció ciutadana que ara comparteix en el seu punt de lectura, i després està clar que hem de donar-li si volem dinamitzar el poble de Sant Ferran, hem de comptar amb alguna altra instal·lació que tregui gent també de fora del poble de Sant Ferran en aquest indret. I és allí la participació important de la gent de Sant Ferran, de veure què vol. Un auditori, un cinema, en vez de tenir-lo Sant Francisco, tenir-lo Sant Ferran. Són idees que estan damunt la taula i que un recinte polivalent on es puguin fer concerts, on es puguin fer fires, on es puguin fer trobades, que molta gent és que ens demana que posem les carpes una banda o l'altra i no tenim cap espai on podré fer moltes de les coses que associacions volen fer en el dia a dia, i sobretot ara que arriba l'hivern, que veureu que la carpa està en l'aparcament de Seroski, però fa un dia d'aigua, fa un dia de vent, i la veritat és que no és la millor
ubicació,
no és la millor solució, exacte. I que tenir un espai on poder fer aquestes coses jo crec que seria molt, molt adequat. Però en tot cas és una idea meva i que els vecins de Sant Ferran m'ho tenen que dir en aquesta reunió que farem, que nosaltres amb eleccions, la veritat és que les reunions veïnals que vàrem fer a cada poble, la de Sant Ferran va ser la més espectacular. Jo no havia vist tanta gent mai en una reunió d'un partit, mai. I és les ganes de canvi que teníem a Sant Ferran de que algú els escoltés, i aquest compromís amb el poble, i per això l'oficina d'atenció ciutadana es va muntar en temps rècord també, d'una forma de que la gent de Sant Ferran pues, es senti escoltada i aquest és el nostre compromís.
Parlant de reunions veïnals, avui recordar que a les 7 de la tarda hi ha una reunió a l'hostal Rosales, a Espujols, amb veïns i empresaris d'aquesta localitat de Formentera, en què hi assistiran doncs, bé, el conseller de zona d'Espujols, que és Artal Mayans, a més de la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verònica Castelló, i el conseller de Territori i Infraestructures, Javi Serra. Recordem, a les 7 de la tarda, 19 hores, hostal Rosales d'Espujols, per dir el que creieu oportú per millorar el vostre poble, en aquest cas Espujols. Escolti'm, abans d'acomiadar-nos, que ja estem gairebé fora de temps, quan vam fer la roda de premsa dels 100 dies, vareu anunciar novetats de cara al bar del poliesportiu, que recordam fa algun temps ja que es troba sense gestió. Hi ha alguna novetat sobre el bar del poliesportiu, conseller?
Sí. Durant aquests dies s'estan arreglant les coses allí per part de... El consell el que ha decidit és que, veient que la licitació ha quedat deserta les tres... Crec que són les tres darreres convocatòries, que fa 2 anys que el bar està tancat, que al final les instal·lacions que hi ha allí s'estan deteriorant, que no es dona un servei a totes les famílies que van allí tant a practicar esport com a esperar que els seus fills, mentre els seus fills estan practicant esport, que potser estan allí una hora, doncs els pares... Pues puguin estar a una banda, sí. Quan hi ha esport allà mateix que puguin veure els seus fills a veure com practiquen esport allà al poliesportiu, pues la demanda és molt grossa. Els divendres a la nit i el dissabte a la nit allà al costat, en el parc infantil, hi ha una multitud de joves que no tenen altre lloc que estar i estan en el parc infantil, pues, que a més les connotacions negatives també que té per el parc infantil, perquè el parc infantil és per als petits i no per a lots tan crescudets, i tota aquesta gent té que tenir un espai. I nosaltres el que hem fet és buscar solucions i farem la gestió directa d'aquest espai durant tot aquest any, durant el principi de l'any que ve, i tornarem a treure la licitació llavors de cara a l'any que ve per iniciar l'1 de setembre amb una licitació feta. Però el que farem serà obrir aquest espai en gestió directa a través d'una empresa i el que farem és obrir-la ja. Aquesta setmana estan estat acabant els preparatius i demà dissabte s'obrirà la cafeteria del poliesportiu de Formentera. Reclamació que mos feien moltíssims de pares.
Demà dissabte ja, diguem-ne, podrem prendre el nostre cafetet del matí al poliesportiu, al bar del poliesportiu?
Sí, per ara l'horari serà els matins, de 9 a el que duri el final d'esmorzar.
Sí.
Per ara i després a les tardes també, i a les tardes també obriran tots els dies entre setmana, els dissabtes i diumenges quan hi ha activitats esportives i bé, aniran a veure com funciona, quines les puntes de demanda més importants que hi ha i es aniran adequant. El que nosaltres sí que volem és que per almenys quan hi ha activitats esportives i després també entre setmana a primera hora pues, que caiga un bar i aquest és el compromís que teníem i ho posarem en marxa demà mateix.
A veure si ho he entès bé, jo també entenc, a veure, estem parlant amb el conseller de promoció econòmica, i igual el detall no el té, però he entès que els horaris són quan hi ha activitat...
Els horaris els passarem demà una vegada s'obri o durant el dia d'avui, però el que m'ha estat parlant aquests dies és entre setmana els matins esmorzar a partir de les 9.
Sí.
No es donaran dinars per ara encara i després a les tardes també es tornaran a obrir a partir de les 4 fins a l'hora que acabin les activitats esportives. I llavors cap de setmana, dissabtes i diumenges, doncs, si hi ha un partit de futbol, si hi ha un partit de bàsquet, sí. Si hi ha un partit del que sigui allí es poliesportiu, doncs, també estarà obert.
Molt bé. I es plantegen poder obrir els vespres gairebé nit de divendres i dissabte, per el que vostè deia?
Sí, per donar una alternativa a tots aquests joves que estan allí, per supost, sí.
Però això encara no, entenc que en una segona fase o ja sí?
En principi sí. Ara estan acabant d'elaborar els horaris, però la persona que ha agafat el bar sí que té moltes ganes de donar aquest servei i el que està treballant és per donar-lo, sí. I per donar una alternativa a tots aquests joves, que no és que vagin a poliesportiu, però estan allí al costat
sí. I
no tenen nom.
Sí, sí. Bé, doncs ja ho veieu, el bar del poliesportiu doncs, que tornarà a obrir les seves portes després de 2 anys d'estar tancat, ara amb gestió directa, en aquest cas per una empresa contractada pel Consell Insular de Formentera. Demà dissabte obrin ja les seves portes, ja podreu doncs, esmorzar-hi i en tot cas a les pròximes hores publicarem aquesta informació ja amb una mica més de detalls pel que fa als horaris. Moltíssimes gràcies, conseller, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia i perdoneu el bufec del principi, però estava pujant escales i un ja no està acostumat a segons quines coses.
Apa, salut i molt bon cap de setmana.
Adéu, bon dia.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.